No us passa que mentre llegiu un bon llibre us trobeu millor del refredat? O que llegint una mala novel·la l'intestí se us ressent? Deixem d'abusar dels antibiòtics, dels antidepressius i dels antiàcids i deixem-nos aconsellar pel nostre biblioterapeuta, el gran periodista i millor persona i, sobretot, el millor subsecretari d'Afers Literaris d'Estat de Gràcia, David Guzmán.
Bona tarda, doctor, com estem?
Molt bona tarda, com esteu?
Bé, nosaltres bé. La Xelma i jo, en principi, a dia d'avui no tenim cap consulta en concret, però sí que tenim tres consultes de dues dones i un home que estan preocupats i necessiten medicació, però sí, medicació literària.
Anar per feina, eh?
Medicació literària. Xx, poca broma, que una de les consultes ens ve de... ara no ho diré bé, perquè anava a dir les antípodes i no, he de dir...
Els antípodes.
Els antípodes.
Tu vas fer un treball de camp sobre aquesta paraula
sí,
fa uns mesos.
Sí, no estic d'acord. O sigui, penso que s'hauria de dir les antípodes, perquè ja tothom... Tothom ho diu, les antípodes.
Sí, els antípodes semblen uns extraterrestres.
Sí, semblen unes persones de colors diferents i no, és igual, en tot cas. Des dels antípodes ens escriu, poca
certament,
broma,
certament.
La Clàudia diu, bona tarda, molt honorable senyor president.
Fa la pilota.
Molt bé, fins aquí, molt bé. I senyores vicepresidentes i doctor Guzmán. Visc a Nova Zelanda i al ser tan lluny de casa s'ha accentuat la meva ja autodiagnosticada extra hipersensibilitat emocional. M'entristeixo enormement en rebre una foto de la meva gata, en veure com maten un peix a la cuina del restaurant on treballo o fins i tot en acomiadar-me d'un company de feina insuportable. Què em recomana, doctor? Atentament, la vostra gran fan dels antípodes.
Dels antípodes, eh? Molt bé, canviem el gènere. Aviam, és un cas, efectivament, d'extra hipersensibilitat. Són dos prefixos, eh? Abans
sí.
de la noció de sensible.
És que quan ets...
Autodiagnosticat també té un altre prefix.
Sí. Quan ets molt lluny ho fas tot el doble, és que està molt sensible en general, clar.
Això és veritat. Això, la distància ho auditza, efectivament, els anuncis de torró han jugat molt amb aquesta idea i ella, doncs, ho pateix. No sé ben bé, la imatge del peix m'ha frapat, he de dir, aquesta cosa del peix, no? La cuina al restaurant, on m'imagino que deu freqüentar o deu passar unes quantes hores d'allà.
La imagino demanant-se esmorzars. De dir, jo faig el torn d'esmorzar, val?
Ah, que no,
croissants,
que no.
Jo no mato res.
Exacte,
jo serveixo cafè.
I així no ho veig, tampoc, no?
Buidar o l'aurada o el llobarro. Bé, en tot cas, un llibre molt indicat, que a mi em sembla per ella, al marge del Com deixar de ser empàtics, que és un títol que no existeix, però el seu problema també és que no, genera empatia amb, fins i tot amb animals morts. En tot cas, millor recórrer a una mirada, jo diria, en detall sobre la realitat, per petita que sembli. Every night I sit here by my window.
Què pot fer la Clàudia des de Nova Zelanda per deixar de plorar pels peixos que estan a punt d'esbudellar o pels gatets que li envien des de casa? Llegir aquest llibre, How Are Things?
Exacte.
A Philosophical Experiment, de Roger Paul Drouat.
Sí, és com tu. És un francès, escriptor, assagista. Fet originals en francès, em va caure en anglès i he pensat que per New Zealand aniran millor amb aquesta llengua. En tot cas, és un home que va fer una cosa molt, molt també recomanable, que és un compendi d'actes de filosofia quotidiana. Sent un experiments per fer casa teva, no? Amb un got d'aigua, amb coses aquestes de filosofia quotidiana, amb un fons i argument, eh? No és una humorada i prou. I en tot cas, aquí és una mirada això, diferent sobre els objectes quotidians. Jo crec que ha marcat per la sensibilitat, no? I per aquesta cosa així de la hipersensibilitat, més ben dit, com el cas del peix o de la gata, o la imatge o la foto de la gata. Aquí, per exemple, ell agafa tot d'objecte, és un experiment, també que fa, i convi durant 24 hores. Però estem parlant d'un clip, d'un encenedor, de descobrir, per exemple, unes claus, no?
I conviu conscientment, no?
Conscientment,
perquè
exacte.
Això potser ja ho fa.
Clar, exacte.
Què vol dir conviure amb un objecte?
Doncs, no, doncs,
exactament.
Tu convius...
Signar una hipoteca junts.
Portes coses a les butxaques, ara, per exemple?
Sí, el telèfon, uns xiclets, un clip que rebrego normalment.
Mira,
un clip.
Els xiclets en funcionen, però el telèfon també hi ha un capítol sobre el mòbil.
Sí.
Doncs està bé.
Agafo els xiclets i què faig?
Jo també em porto de xiclets.
Sí.
Però no n'ets conscient, és a dir, n'ets conscient al moment que em menges, però passar-te 24 hores fent tota una poètica del xiclet, del que implica, de com et relaciones amb la resta quan estàs mastegant, de com es relaciona el teu, diguem-ne, interior gàstric, quan estàs, és a dir, ser conscient, ser la xiclesa no? És esdevenir xiclet. Doncs una mica el que fa Roger Paul Duat va per aquí, és a dir, ell, per exemple, parla de la solitud d'unes claus i com ens pot parlar de l'amor, no? O un carret de supermercat, la indiferència d'un carret de supermercat, la poètica de la memòria que, per exemple, s'amaga a l'interior d'una bufanda. Hi ha tota una reflexió, dues pàgines d'una gran sensibilitat sobre això, no? Però és la presa de consciència de què ens envolta, aquestes coses que diu el títol, per això es diu How Are Things, no? Com són les coses, el congelador com un acte de victòria sobre el temps, no? Per congelar no només el temps, sinó i sobre la mort.
Però això ho has de fer, de tant en tant, perquè si no la teva parella et troba i diu què estàs fent avui? No, estic pensant en la xiclesa.
Bueno, avui convisc amb el congelador, ja et trucaré.
Et veu allà obrint el congelador i mirant el congelador per dins.
És meravellós, perquè això, per exemple, el congelador et permet allargassar la vida d'una manera...
Sí.
Si tu compres la carn avui i potser demà passat ja la tens. Però, en canvi, el congelador és un substitut de l'eternitat, no?, d'alguna manera. És a dir, bé, totes aquestes coses ell hi reflexiona. La qüestió és conviure-hi i jo crec que la Clàudia ja parteix una hipersensibilitat sobre les coses, no?
Clar, jo crec que cada vegada la biblioteràpia és més una teràpia de xoc, no?
Sí, no?
De dir, ets hipersensible, doncs vinga, doncs prepara't.
Realitat, ja estàs donant...
O aprofita, és un do. Aprofita el teu talent, no?
Sí.
Ets hipersensible, doncs rebrega't la sensibilitat i mira al teu voltant.
És un consell com, anava a dir, com un altre? No, és el consell del doctor Guzmán. Claudi, has de llegir How Are Things, aquest experiment filosòfic, i no només llegir llibres, sinó agafar un objecte i ser conscient aquell dia de quina relació tens amb aquell objecte.
Exacte.
I llavors a veure què ens surt de tot això. A mi, de tota manera... preocupa una mica quan el terapeuta ja comença a fer servir termes com xiclesa. És que potser el terapeuta necessita un terapeuta, també.
És possible. També són els efectes del Nadal, t'ho he de dir.
Sí,
i si vols, passa la següent consulta i entendràs per què.
Ah, sí? Molt bé, Claudi, espero que et serveixi. Per cert, jo també volia fer, quan parlaves dels objectes i la relació que tenim, m'has recordat una cançó fantàstica que té Antònia Font, que es diu Productes de neteja, que el Joan Miquel Oliver fa una visió allò, focalitzant què són els productes de neteja en 3 minuts i mig i la relació que té ell amb els productes de neteja. Realment una cançó espectacular.
És un filòsof.
Sí, és un filòsof, ja ho sabem. Va, segona consulta d'avui de la biblioteràpia, diu l'Anna. Bona tarda, doctor. No puc marxar de la ciutat perquè treballo i no tinc vacances, però tinc un problema estacional. No suporto el Nadal. No puc amb les llumetes, ni amb les cançons, ni amb tanta falsedat. Em podeu recomanar alguna cosa que no sigui sucre ni Dickens?
Clar, molta gent els associa, no? Sucre igual a Dickens, Dickens igual a sucre, o aquesta visió ensucrada i bonista i infantilitzada, potser, del Nadal, i hem de recordar que és el pare d'Scrooge, Ebenezer Scrooge, que és aquest personatge antinadal per excel·lència. Jo crec que la redempció d'Scrooge, diguem-ne, és trampa, és una trampa, és una mena de, no, de trampa de Dickens que surt al final de l'obra, però ell, en realitat, encarna aquesta idea de contra el Nadal, contra l'esperit, en fi, contra aquesta bonomia una mica impostada del Nadal, i, per tant, en tot cas, més enllà de dir que ens porta un llibre, jo crec que és el definitiu per combatre l'esperit nadalenc. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And the toys that he will leave.
Oh, què és aquesta meravella? Què és aquesta petita meravella musical?
Ogui Ríos.
Però de quin any estem parlant?
Estem parlant dels anys 60. És l'única Nadal que conec en Spanglish,
Sí,
fantàstica.
Sí. Mamacita, where is Santa Claus?
Torna a dir el nom.
Ogui Ríos.
Ogui.
Augui.
Augui
Ríos,
Ogui Ríos.
Mamacita, d'on està Santa Claus? A més, aquesta barreja, Santa Claus.
Molt bé, doncs escolta'm, amb aquesta fantàstica melodia de d'on està Santa Claus...
Exacte, així per combatre la cosa. Navilàndia. Navilàndia és un... còmic, és un àlbum, en fi, hi ha molt debat sobre terminològic, novel·la gràfica, jo diria que és un còmic de Tronchet de l'any 2009, és a dir, Didier Tronchet és un dibuixant, és un actor, fins i tot és un artista francès venerat allà amb justícia i poc conegut aquí, jo diria, l'ha editat La Cúpula, i és un títol que critica sobretot aquesta idea del Nadal com a hipocresia, és a dir, aquesta obligació de ser feliços, de consumir, de regalar, diguem-ne, de que ens agradin les coses que ens regalen, perquè hi ha un moment que hi ha una festa i tothom obre els regals i fa aquell somriure també impostat, i llavors...
Te'n recordes, Roger, que ens van explicar? Qui ens va explicar que a Japó se n'anaven
a
obrir els regals?
Sí.
En un altre lloc, perquè no els veiessin la reacció.
Sí,
és veritat, perquè clar, per no comprometre el que t'ha regalat, que la teva cara sigui de disgust, el japonès agafa, o la japonesa agafa i se'n va a una altra habitació l'obra i diu, vaya porqueria, i després torna i diu, moltes gràcies, eh?
Sí. M'agrada molt, i demà el trobaràs a eBay per el mòdic preu del mercat de segona mà. En tot cas, a Navilàndia, jo crec que és el llibre ideal per qualsevol persona una mica com l'Anna, no? Cansada del Nadal i d'aquesta idea. Navilàndia és un país, en realitat. És un país on sempre és nit de Nadal, t'ho imagina't, 24 de desembre per sempre, no? I allà la gent viu obligada això, a somriure, a ser feliços,
quin horror!
A cantar Nadal. Llavors hi ha una policia, que la policia el que fa és el règim, diguem, oficial, entra, fa redades a les cases, comprovar que la gent estigui bé, que estigui feliç, que, no, que estigui de bon humor, que faci bons regals, i si no, se'ls emporta. I després al carrer fa, en comptes de fer controls d'alcoholèmia, fa controls de bon humor. Has d'inflar un globus, segons el color que surti, el teu índex de bon humor determina si no, has de ser detingut o si, en canvi, passes les... Per què? Perquè la felicitat a Navilàndia és obligatòria per decret llei.
Bueno, vindria a ser una versió de Nadal del món feliç del Huxley.
Sí, senyor.
Però, és... i barrejat amb el dia de la marmota. És a dir, sempre el mateix dia, sempre el mateix dia, i màxima felicitat. Quin és... horror.
Exacte. I els suïcidis, què tal?
Els suïcidis no, sí, no estan, clar, estan prohibits.
Clar, clar, no, però igualment
no
hi ha un...
Sí, sí, sí.
De la resistència, no? Hi deu haver algú que...
Ah, llegeix el llibre.
Exacte.
No, no, no ens ho pot, val, dir tot el doctor Guzmán.
Maria Sherman obrint el capítol d'Spoilers de Navilàndia.
No, és que a vosaltres no us passa. Perdó. O sigui, a mi les festes obligades són les que m'ho passo pitjor. I sobretot en cap d'any a mi em costa horrors.
Jo
he de dir
una cosa que no confessaria mai per la ràdio, però és que a mi m'agrada el Nadal. I ho deixo aquí.
Sí,
ja.
A mi...
ja
hi ha gent així.
Jo em parlo en contra, no, però no.
A mi no em desagrada el Nadal, però a cap d'any, per exemple, em molesta. Ja. Cap d'any, aquesta sensació. A les 12 has de ser molt feliç, eh? Recorda-ho, que comença un any nou. Primera, no entenc que l'any comenci el dia 1. Per mi comença el 15 de setembre.
Sí.
I llavors el dia 1 el de gener, què va dir que comenceix? Saps què em vull dir? Ja m'estic posant violent.
Tranquil, faltar uns
dies. Doctor, dóna'm una pastilleta, dóna'm una pastilleta.
Vés-te'n a dormir abans de les 12 el dia 31 de desembre, això és una solució possible. En fi, Navilàndia, per la de Tronxer.
Molt bé.
Un còmic per l'Anna.
Doncs això, per l'Anna, ja saps que has de llegir. I el Pere també té una consulta que diu: hola a tothom, doctor, fa anys que vaig començar a clarejar. I ara ja puc dir-ho oficialment, soc calb.
Enhorabona.
Sí, costa una època entre que clareges i ho acceptes.
I la presa de consciència.
Costa, eh?
Haig de dir que aquesta consulta, Pere, fa una mica de mania perquè aquí ningú és calb d'aquesta taula. Llavors ja t'estan mirant una mica de... Ai, pobre, ai, és calb.
No, però jo t'he de dir que vaig tenir una època que vaig perdre molt de cabell per estrès, i realment em pensava que la progressió seria arribar a calb, i bueno, ho vaig passar molt malament.
No,
que dius, no, és un problema molt tonto, la gent està passant gana al món, sí, però tu et veus al mirall cada dia i dius, m'estic quedant calb. Bueno, són coses de la vida. I això li passa al Pere, diu, m'he quedat calb. Amb el temps ja no és un problema, però tot i així tinc moments que trobo faltar els cabells. Perdoneu la consulta una mica estranya i bones festes.
No, Pere, és normal, i el Roger ha empatitzat amb tu, i això és bonic, fins i tot.
I aquest punt de vergonya, perdoneu la consulta una mica estranya.
Clar, però m'imagino que és incòmode, en tot cas, ja tinc un problema, no, l'estrès a mi em provoca blancor del capilar, diguem-ne, se'm multipliquen les canes, en canvi els cabells...
Ah, sí, i això et preocupa?
No em preocupa, t'ho he explicat una història teva, jo t'aporto aquesta història.
Sí, no, però jo deia que em preocupava quedar-me calb, però tu em preocupen les canes, no?
No.
Queden bé, a mi m'agrada. Les meves em queden bé, les teves no.
La resta les pintaré en Tippex, i així anirem bé. Va, anirem uniformes. Dos títols molt recomanables pel Pere. El primer, un llibre que defensa precisament la calvesa, no? Que no hi ha una opció més digna que lluir de manera natural les idees i la seva brillantor.
I passem de la xiclesa de la primera consulta a la calvesa de l'última d'avui del doctor Goldman.
Imagineu que el musical, que Hair, en comptes de granyuts i hippies, haguéssim tots calbs.
Doncs seria el seu públic. Tindria un públic molt fervorós.
Exacte. La versió Hare Krishna de l'època. Bé, en tot cas, Elogi de la calvície, un llibre escrit fa 25 segles, ni més ni menys, a Cinesi de Sirena, publicat per Adès i ara en edició bilingüe, com sempre, i és un elogi als calbs. És un gènere que llavors es practicava bastant, que es diu encomi paradoxal. És a dir, algú que fa un panegíric d'una situació, en aquest cas del fet de ser calb, amb molta filosofia, i filosofia agafada amb humor. També feien humor. Feien l'humor fa 25 segles, cosa que s'agraeix moltíssim. I aleshores el que fa Cinesi de Sirena és defensar això, el cap. Calb, el cap pelat, la bellesa del cap pelat, la saviesa dels calbs, hi ha tota una sèrie d'exemples de per què els savis són més calbs, no? I parla de Sòcrates, parla de Diògenes, i els que tenen poc cabell, i ho defensa argumentadament, els que tenen menys cabells són més savis. I els que en tenen més, doncs menys. És a dir, hi ha un munt d'exemples filosòfics que estan aquí convocats. La foscor del pèl, és a dir, el pèl és la foscor, diu Sirena. La calba és l'esclat de llum. l'esclat de llum, i per metonímia és el sol. És a dir, hi ha tota una reflexió que ens porta a la il·luminació, la primera en totes les idees, i és veritat, eh? És a dir, si ho vas contemplar, la història de la filosofia és la història dels calbs. Per tant, Pere, jo crec que això és una... No? Hi ha un punt de...
Però crec també... que n'hi ha alguna... Ara direu, ah, però bastant agafada pels pèls, si no recordo malament...
Per on?
Que és allò que diu, bueno, si fossin tan important, els cabells estarien dins del cap i no fora.
Qui ho ha dit, això?
Això surt...
Cinesi de Sirena, diu Cinesi això?
Cinesi de Sirena. També és el primer llibre d'autoajuda de la humanitat.
Sí, també diré una cosa. És l'època dels sofistes. És a dir, que a Cinesi li pagues 20 euros perquè et defensi el contrari i també t'ho fa, eh?
I t'ho fa més ràpid, jo crec.
Exacte, però això és una morada filosòfica. És fantàstic, eh? És a dir, allò, es defensen idees, no? Portant un cartellet i posi'm aquí el que necessita ser defensat i ho explico. Però en tot cas està ben argumentat. I al final t'ho acabes creient, eh? Jo
crec. I a més, hi ha la versió, és a dir, és doble pàgina, amb la qual cosa tens la versió en grec clàssic a una banda.
Exacte.
I la traducció directament al català.
Sí,
Cinesi
sí.
de Sirena, elogi de la calvície, traducció de Roger Aluja.
Exacte, el català per anar amb metro, el grec quan estàs més a casa abans d'anar a dormir, per no t'agafar un més calma.
Fa molta il·lusió això del grec, perquè vosaltres havíeu estudiat grec?
Sí, però jo ara fa temps que no sí, llegeixo.
No, i evidentment hi havia tot un exercici de saber... Però les lletres... O sigui,
l'alfabet és preciós.
Pots trobar un lexema i
sí,
sentir-te molt orgullós.
Pots llegir aquestes paraules i les dels xampús.
Sí, és veritat.
No us passa que us llegiu les lletres aquelles dels xampús? No sé què diu, però sé llegir les lletres!
Sí, sí.
Són grecs o portuguesos, no? Els xampús són de doble
nacionalitat. I a vegades tots tres.
En tot cas, hi ha una segona opció, contracapilar, diguem-ne, també pel Pere, que és una mica més recargolada, però jo que també funciona. La contribució operística de la setmana.
Que maco.
Jonas Kaufmann, que en aquesta àrea meravellosa de Tamino, de la flauta màgica, de Mozart, perquè Mozart és un dels personatges que surten en aquest llibre, Luigi Amara. És un llibre que es diu Història descabellada de la peluca. No? I, bàsicament, Mozart, per cert, es va negar, finalment, a dur perruca, tot i que va dur un moment determinat. Beethoven, directament, va decidir prescindir-ne. I és la història del món explicada a través d'aquest artifici meravellós que és la perruca, aquesta cosa així capilar i estranya. I serveix, a Luigi Amara ho fa servir en tots els àmbits, parla de política, de societat, parla d'esport, parla d'aristocràcia, evidentment el règim, l'ancien règim francès, doncs tenia amb el cabell i amb la perruca singularment un idili, i de fet era un, com de la mateixa manera que als anys 60, algú que anava pel... un senyor que anés sense barret, era com anar despullat, doncs la perruca formava part del pack, no? Sobretot de les classes altes. Hi ha una cosa que també parla bastant del classisme de la perruca.
Sí, home, hi havia moments just abans de la Revolució Francesa, Lluís XVI i tota la cort portaven perruques, té un nom, ja ho buscarem això algun dia, perruques que feien metre i mig d'alt,
sí, sí,
i
sí.
Que representaven escenes. O sigui, era un quadre perruca, i fins i tot a vegades representaven escenes dels principis de la Revolució, quan encara la cosa pensava que seria una foguerada. Ah, aquí és quan van cremar no sé què. Pues, treu-te-la i corre, perquè és que vénen a tallar-te el coll.
Jo crec que aquesta perruca et servirà molt bé per identificar-te, no? Com a enemic. Està mal pensat.
Que se'n va per allà, que el Lluís XVI, agafa'l.
És magnífic perquè llavors entens molt bé, diguem-ne, que fos l'època que va fer néixer l'invent del senyor Guillotin, no? Que allà, dic, home, creus que amb aquells...
Allò s'ha de tallar,
s'ha de tallar. I després hi ha un apartat contemporani que parla de teatre i parla d'esport. I, per exemple, parla de Gassi, si recordeu, Gassi.
Sí.
I ell diu Samsó Agassi, amb aquella falsa perruca, aquell perrucot que portava.
Què vols dir?
Luigi Amara parla una melena una mica falsota.
Què dius?
T'ho juro.
No m'ho puc creure.
Agassi va ser el primer metrosexual de l'era del tennis modern, no?
Sí,
i aleshores
sí.
Tot estava pensadíssim, tot el look estava pensadíssim.
Sí, però ell tenia cabell i el va anar perdent, no?
També.
O hi va haver un moment que estava jugant amb perruca?
Sí, era una perruca molt treballada.
Però escolta, tu fas un revés amb força i se te'n va volant, allò.
Devia estar ben... En fi, escolta, segur que hi ha perruques des de fa molts segles. Hi ha mètodes per enganyar. Hi ha loctites especials de perruques.
No, ara mateix sí, truquem al Luigi.
Però jugar un partit de tennis amb perruca...
Jo vaig complir
talons alts.
Bueno, però t'he de dir una cosa. Agassi, una de les virtuts que tenia era moure's poc i fer moure molt el rival, amb la qual cosa potser es movia poc
sense
perquè tenia por que li volés la perruca i per això la desenvolupar.
Desenvolupar aquest... un estil al voltant d'això.
Clar. Per cert, ara no sé si ve molt a col·lació, sí. Però hi ha una biografia fantàstica, també, un dia, si en podem parlar,
sí.
De l'Agassi.
Oh, i tant.
Escrita per un escriptor irlandès, em sembla que és.
Sí, ara no
recordo. I els dos primers capítols són...
La publica
Duomo, aquí. Fascinants.
No, i és terrible, el grau de pressió que va... Sí. En parlarem un dia, i tant.
Bueno, comença bàsicament dient a Agassi, a mi no m'agrada jugar a tennis.
Sí, sí.
I a partir d'aquí...
Fastiguejat del... Sí.
De... Volia portar perruca, només. Era la meva passió.
Molt bé, doncs escolta'm, pel Pere, ja ho sabeu, Elogi de la calvície de Cinés i de Sirena, de l'editorial Adesiara, i Història descabellada de la peluca de Luis Llamara, editorial Anagrama. Moltes gràcies, doctor, una setmana
més. Una cosa molt ràpid.
Sí.
Molt bon Nadal.
Això serà per tu. I bon Cap d'Any.